Net, de la pluja que ha caigut aquest matí.
Fantàstic.
Què més vols, home?
No, jo penjava un post avui al Facebook explicant que seríem amb la nostra convidada avui en aquest bar on som ara.
Sí?
I deia que el faríem servir per arrecerar-nos de la pluja, però no ens
Mira,
cal.
No ha caigut.
No ens cal. Va, deixem d'estar
incògnites. Explica'ns,
què? En qui
estàs?
Aquesta convidada. Ara mateix som al carrer Pau Claris en Diagonal, al Bar Mut, que és un bar que en poc temps, perquè porta només 6 anys, s'ha convertit en un clàssic de la ciutat, que està obert des de la 1 fins a 11:15, on es poden fer tapes de elevada qualitat, amb uns grans caldos. Aquí realment hi ha vins excepcionals, hi ha bons xampanys, hi ha elegància, hi ha classes, si te'ls vols gastar, te'ls gastes, i si no, també hi ha preus assequibles. I a dalt hi ha un altre restaurant xulíssim que fa molt poc temps que hi és, que és el Mutis. Ara som al Bar Mut i a dalt hi ha el Mutis. I qui ha triat aquest lloc? Doncs l'escriptora, poeta, bé, de tot. Roser Amills, que és avui amb nosaltres. Roser, bona tarda.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Per què m'has dut aquí?
Mira, aquí jo m'agrada, però més és que, com has dit, hi ha el Mutis a dalt, que el Mutis és un restaurant que per entrar has de donar una contrasenya. Ah, sí. Llavors, per saber la contrasenya, t'ha d'haver convidat algú que ja hi ha anat. És com un club secret.
Que xulo.
I té la seva gràcia, sí.
No em deixaran entrar a mi.
Pots provar, eh? A vegades, si et veuen així guapo i simpàtic, et deixen...
Oh, però
ja segur està,
que
ja està.
Per una cosa o per l'altra, o per les dues, vés a saber. La Roser Amills, dèiem que és escriptora i poeta, el que passa que em sembla que és una mica difícil posar-la en un calaix, perquè en té molts de calaixos oberts, i pica d'aquí i d'allà, i tot ho fa, i tot ho fa bé, a més. Ha publicat pràcticament, què, 10 o 11 llibres de diverses temàtiques. L'últim de tots es diu Les mil i una fantasies més eròtiques i salvatges de la història, editat per Cossetània. També ha fet llibres de poesia, i també és la responsable d'un blog a La Vanguardia, que es diu Inspiració Digital, que està realment molt bé. Podem parlar de molts temes. Vanessa, t'aviso que avui parlarem de sexe.
Bé.
Aviso els oients, també.
Jo no tinc cap inconvenient.
Aparteu les criatures, si
això
ho creieu convenient.
Això t'anava a dir, al tanto, que l'horari potser no és el millor.
Exacte, bé. Si ho creieu convenient, perquè no necessàriament quan es parla d'excessos han d'apartar les criatures, això cadascú que decideixi el que vulgui, però abans de tot, quan estàvem ara esperant per entrar en directe, estàvem parlant d'inspiració digital i estava explicant unes coses divertidíssimes sobre persones que entren en contacte amb ella i persones que coneix a través del blog i que tenen històries divertidíssimes, com aquest senyor que té no sé quantes idees registrades,
sí,
no?
Sí, sí, és un japonès que és el que té el rècord mundial de patents, d'invents, i té un mètode, que és que ell es fica a bussejar a la piscina, s'ha inventat un quadern per escriure sota l'aigua, i quan ja li falta oxigen i està a punt de morir, apunta les idees que li venen al cap perquè és quan li venen més. És l'inventor del Tamagotchi, per exemple. Poca broma.
El senyor que va inventar el Tamagotchi té aquest sistema.
Té aquest sistema, però és que ha inventat el Tamagotchi i 50.000 coses més i es dedica professionalment a això.
Un dia el trobarem surant a dalt de la piscina amb la millor idea del món que n'haurà tingut temps d'escriure.
Exacte, d'acabar-la.
Quina haurà estat la idea que havia pensat el senyor Tamagotchi. Inspiració digital, quan fa que hi ets, que la porta?
Doncs ara ja porta gairebé 2 anys, any i mig llarg, i han desfilat moltes històries. Han desfilat històries de gent que s'inventa feines perquè s'ha quedat a l'atur i resulta que triomfa i li va superbé. N'hi ha una que recordo especialment, que era un tapisser de mobles que es va quedar a l'atur i va veure que no li sortia feina perquè va molt malament al sector, i va tenir la idea de tapissar motos, seients de moto. I ha muntat una web i envia el seient tapissat a tot el món, i és un català, li està anant molt bé.
Tota la inspiració digital és sempre a través de la xarxa, totes les històries,
sí.
El que tenen en comú és la xarxa internet o tot això.
És que ara tots ho fem tot en xarxa. És que qualsevol idea que tenim, fem una recerca a Google per veure què més hi ha, ens escrivim mails, ens connectem a les xarxes socials per intercanviar idees. Mira, a mi m'ha agradat molt una cosa que has dit abans, que és que la Roser té molts calaixos oberts. Jo crec que això és una molt bona definició de tenir també la ment oberta, d'estar oberta a inspiracions que vinguin de tot arreu. Llavors, no, si ens tanquem en lo convencional no sortirem mai de la crisi, ens hem d'inventar coses noves que no hi són per suplir tot el que hi havia i no ha funcionat.
Com dèiem, la Roser és autora d'aquell llibre que ha venut moltíssim, Les mil i una fantasies més eròtiques i salvatges de la història, que amb el títol ho diu tot, però és que el contingut és realment interessant, divertit. Sembla d'entrada un llibre frívol sobre anècdotes referents a les fantasies sexuals, però a mesura que t'hi vas posant t'adones que les fantasies sexuals permeten reflexionar sobre el sexe, sí. Ens porten més enllà, ens fan pensar sobre com ens plantegem el sexe a la pròpia societat, no? Sí. I se suposa que vivim en una societat on tenim una relació molt natural amb el sexe, perquè és a tot arreu, perquè se suposa que tots en parlem, però després el que grates una mica tendim a ser més conservadors del que semblaria, no?
Clar, sobretot jo en aquest llibre el que he volgut reflectir és maneres de viure el sexe de persones que són il·lustres i famoses i de la història, com a exemple de tolerància, de que tot és possible, de que hi ha idees per tots i que la idea que tenim nosaltres amagada i secreta potser és més normal del que ens pensem. I crec que el que falla, la conclusió a la que he arribat, és que no tenim una relació amb el sexe de pensar que el sexe és l'origen de la vida, que llavors ja seria una manera d'entendre que no és pecat, que està tot bé i que si ho vius naturalment pots ser més feliç tu i la gent que està al teu voltant.
Aquest llibre t'ha fet entrar en contacte després, a posteriori, amb moltes històries relacionades amb això, perquè sí. Suposo que hi ha un Twitter encara sobre el tema. Quin és el Twitter?
Sí, Roser Amís.
A Roser Amís se poden enviar les seves fantasies
sí,
sexuals, eh?
Sí, sisplau, m'agradaria molt rebre'n. Sí, perquè també és una manera
de... A mi m'agrada molt viure-les.
Clar, però és una manera també de normalitzar aquest tema i a mi m'ha fet reflexionar sobre la meva vida i la vida de la gent que conec, que hi ha persones que tenen una vida molt desgraciada perquè no poden viure la seva sexualitat d'una manera natural i maca, i m'han arribat històries com, per exemple, als Estats Units hi ha una parelleta que són d'aquí, que se n'han anat a fer uns estudis per trobar la manera dels malalts bipolars o persones amb disminuïts psíquics que a partir dels 30 anys els posen als hospitals mentals, els posen a una zona que és pels agressius. Per què? Perquè hi ha molts casos d'agressivitat a partir de certa edat. I aquests nois han descobert que si els ensenyen a masturbar-se estan molt més relaxats i els poden disminuir la medicació. Què passa? Que te n'adones que tenir una visió refractària de oi, tot això és pecat, és dolent, tal, és un error i que potser la gent estaria més sana si fossin capaços d'entendre que igual que necessitem menjar, necessitem respirar, necessitem expressar-nos amb l'energia del nostre cos.
La Roser Amills és de Mallorca, d'un poble petit de Mallorca que es diu Algaida, que té, què, 2.000 habitants, aproximadament?
Més o menys. Bé, ara em sembla que en té més, que m'han renyat una mica, que ja no és tan petit, perquè jo parlo de com era quan jo era nena.
Bueno, que deu tenir ara, 5.000?
Ara potser sí, 5.000.
Val, doncs vinga, 5.000.
Segueix sent igual de maco, eh?
I que jo una vegada vaig preguntar el per què l'interès pel sexe i tot plegat, i em vas dir, perquè vinc d'un poble on no es pot, res es pot dir i res es pot preguntar sobre el tema.
Exacte. Era una situació doncs, que no es podia parlar de les coses. La gent, quan parlava d'alguna cosa, una relació sexual, una veïna que tenia un amant, tot això, parlava en baixet i que no ho sentin els nens. I jo era molt curiosa i feia preguntes, i una vegada em vaig fer una a taula i la meva mare es va enfadar moltíssim i em va renyar perquè hi havia els meus avis davant. I va ser molt maco que el meu avi, que tenia una ment molt oberta, li va dir, deixa la nena, que no fa res de dolent per preguntar. I això va ser el meu impuls de continuaré preguntant, fent-me preguntes sempre.
Continues preguntant i fent-te preguntes. I un aspecte personal de la vida de la Roser Amills que diu molt de la seva personalitat, perquè va arribar a Barcelona el 92... I, com que diu, pràcticament vas arribar amb un bombo, que eres molt jove.
Bé, no va anar així, però jo vaig arribar al 92, que en tenia 17, als 18 ja tenia una parella estable, i als 19 vàrem dir, volem tenir un bebè, un nen.
Però tu estaves estudiant.
Jo estava estudiant.
A la universitat.
A la universitat. I dit i fet, ens hi vàrem posar, vaig trigar un any en quedar-me embarassada, i amb 20 anyets em vaig trobar que estava estudiant filologia aquí a la Universitat de Barcelona, i vaig tenir la gran sort de que vaig poder anar a classe embarassada, després vaig tenir els dies així de que surts a l'hospital i te vas adaptant, però després vaig pensar, bueno, jo vaig amb el bebè a classe i ja està, i segueix la vida en tota normalitat.
No va ser una tria tan lliure com sembla, perquè pràcticament estaves obligada, no tenies ningú qui deixava
la criatura. No tenia ningú, estava sola aquí a Barcelona amb el pare de la criatura.
Tampoc.
No em podia permetre res de ni escoles bressol ni històries. Però més és que per mi era el més normal i me'n vaig adonar de que no. De que si jo li estava donant el pit a la criatura, al meu fill Marcel, al pati, hi havia noies a la meva edat que s'escandalitzaven perquè les havien educat de que una dona amb el pit fora, encara que sigui per donar el pit, és una marranada. I després em trobava doncs, professors que els encantava que anés a classe en la criatura, que no plorava i dormia i era un angelet, i professors, en concret una professora, que em deia que a classe no volia nens. Mira, va ser un contrastar una mica la realitat. Però una història maca, de totes maneres, eh?
Jo m'imagino...
Una aventura, això.
Sí,
és que te la diuen, sí. Imagina't que vas a classe i trobes una companya al costat que té un bebè.
Bueno, i n'hi ha una altra...
O que siguis tu qui portis la teva criatura.
Jo, ja.
Bé, seria complicat. Bueno, sembla complicat.
No,
potser
no
ens ho fem
tant.
Complicat nosaltres,
no
eh?
No, un bebè, a veure, quan va començar a tenir un anyet, ja no podia perquè se m'escapava corrents. Llavors, no pots. Però quan tenen mesos, realment està gairebé tot el rato dormint. Sobretot si li estàs donant pit a demanda, li dones el pit, s'adorm, li dones a donar el pit, es torna a dormir.
A més, amb segons quina classe, fins i tot dormen els adults.
Sí. Bueno, em passava que hi havia un professor de romanès que tenia una veu molt greu que m'adormia a la criatura.
Fantàstic.
I era fantàstic, m'anava molt bé.
La Roser també és autora d'un llibre molt maco, amb el Víctor Amela, que diu Paraules d'amor. Us van donar un premi per aquest llibre, a més, i que és la vessant més sentimental d'aquesta història,
sí,
no? Que a la fons tot és la mateixa, eh?
Tot és la mateixa, tot és estimem-nos uns als altres, però Paraules d'amor són declaracions apassionades que ens varen regalar doncs, tota una sèrie de personatges catalans, que hi ha el Gerard Quintana, la Núria Feliu, la Teresa Gimpera, el Ferran Adrià...